No dejabas de mirar, estabas sola, completamente bella, sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola. Y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa. Cazaste al aprendiz de seductor y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilano, paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán. Que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma.
Molt bon dia, Luis Cabedo.
Molt bon dia, Susana, com estem?
Pues, ja que veure, quan sents una cançó i penses, i jo, totes aquestes cançons, ja no les sent. En lo que m'han agradat.
Sí, no, estan... Sempre, per això estem nosaltres, per recordar-les de quan en quan, no? Llevar-les les teles d'aranyes, no? I donar-les a conèixer a la gent, al nou públic, que possiblement no la són, però n'hi ha que escoltar a vegades la lletra, que a vegades te quedes sorprès. I esta cançó, en què avui anirem a parlar d'animals, no? Ja després te contaré més o menys el per què. Té un trasfondo. I això, a lo millor, la setmana que ve la tornem a posar pel moviment LGTB. O sea, Gavilano Paloma té una simbologia...
Que no havíem pensat mai. I, ojo, jo, ara que estava escoltant aquesta cançó, recordava, per exemple, la meva família, les que eren més majors, que s'ho posaven al casset.
Sí, sí.
I sentíem... Però jo, o sigui, això te traslada al temps... en el que tu senties aquestes cançons i te recordes de persones
que... i del bigot este i sa melena estilo Jesucristo en un mostacho dalt del labio,
i en plataformes, en els sabates.
Sí. Mostres nada, pues això, la niña. I és que avui vull era parlar perquè si t'empresa esta setmana que tornarem a recuperar el Museu de Ciències del Carmen de Onda.
Museu de Carmen de Onda,
sí, sí. Any i mig tancat. I qui no se recorda? Bueno, jo estic segur que tant tu com jo, com Txelo, hem anat o bé a través del col·legi o alguna cosa,
sí.
I hem vist tota classe d'animals, no? I, pues mira, m'ha vingut molt bé avui per parlar de cançons en el qual el trasfondo apareix l'animal com a protagonista. I és que Susana, per això com t'ha dit, després de diverses premses de contacte, l'Ajuntament i els pares carmelites, propietaris del museu, han arribat a un acord per el qual el consistori incorpora el recinte a la xarxa de museus locals. Però avui vull aprofitar per contar-te algunes anècdotes d'aquest museu que estic segur, Susana, tant tu com jo i la gran majoria dels nostres oients hauran anat alguna vegada al llarg de la seva vida. El Museu de les Ciències Naturals del Carmen era el lloc que comptava amb un dels col·leccions naturals més grans d'Espanya. A l'any 1952 es va crear un gabinet per a les classes de ciències, física i química per als estudiants del col·legi dels pares carmelites. Però amb el pas del temps es va anar ampliant fins que l'any 57 va duplicar la seva extensió i es va obrir cara al públic. D'aquesta manera, tothom podia aprendre sobre les ciències naturals. Si ho podien gaudir de més de 2.000 espècies de mamífers, aves i peixos, reptils, crustacis i batràcies, així com prop de 1.000 espècies de secció d'entomologia, més de 1.500 de plantes i 2.000 minerals i més de 500 fòssils. Vamos, que va passar allí simplement llegint el títol de cada cosa, de pot passar tot el dia allí. Però, Susana, vull contar-te una cosa que potser la gran majoria dels nostres oients desconeixen. I és que qualsevol que conega la vida de Salvador Dalí sap que sempre va tindre una debilitat especial per als rinocerons. Tant és així que l'artista pensava que el cuerno o la banya d'aquest animal tancava una espiral logarítmica ideal i la considerava la forma més perfecta existent a la naturalesa. A la casa on va passar la seva infància, en una paret hi havia marcada una impressió de xilografia del rinocerontus d'Albrecht Dürer, de l'any 1515, on hi havia un gravat d'un rinoceront sobre una planxa de fusta. Des de llavors, Dalí sempre va tenir un compte en el seu imaginari artístic este mamífero i la seva misteriosa banya. Dalí es va atrevir a afirmar que durant tota la seva vida no havia pintat res que no estigués inspirat en una banya de rinoceront. Per desenvolupar tot aquest correcte artístic relacionat amb els rinocerons i la seva banya màgica, l'artista català es va veure... Se m'ha pegat la fulla. Se va veure obligat a conèixer de primera mà aquest animal. Dalí allà es va trobar amb una cria de rinoceront que havia mort al zoo de Barcelona i que havia estat posteriorment dissecada per taxidèrmia a Palaus. Després de trobar-se amb el cos sense vida de l'animal perfectament dissecat, Dalí no va dubtar a pujar al llom del rinoceront i va demanar a un fotògraf que fes una foto que ja forma part de la història de l'artista. Després d'esta màgica trobada entre Dalí i el seu màxim exponent de la bellesa, alguns mitjans van informar que l'artista de Figueres va comprar l'exemplar i se'l va endur a casa seva. Tot i això, la realitat és que Dalí mai va comprar este rinoceront. Va ser venut per el taxidermista Josep Palau al Museu de les Ciències Naturals d'Onda. El rinoceront de Dalí va ser traslladat a la dècada dels anys 60 a Onda i des d'entonces ha estat amagat i ocult de la fama que li correspon per ser l'únic rinoceront que va tenir al seu llom el gran Salvador Dalí. Però esto no va ser l'única trobada de Dalí amb esta cria de rinoceront. Segons explica Joan Lledó, director del Museu de Ciències i Ambientals del Carme de Onda, Dalí visitava periòdicament el taller del taxidermista Josep Palaus i li encarregava algunes faenes amb peces d'animals. Les fotografies de Dalí al llom del rinoceront de Onda hi està exposat al museu i se les passaré a Txelo per a que les puga publicar i així els nostres oients puguem veure-la. Susana, si me dices ja que parlem d'animals, vulguera donar-li avui un homenatge a un animal que ha estat, hasta fa pocs anys, era part de la nostra vida i no és una altra que l'aca. Tu has tingut algun aca en ta casa?
No, però sempre he sentit parlar de l'aca i és una paraula molt nostra. El divendres passat vam estar parlant de paraules d'ací i vaig apuntar-me la paraula aca.
Sí, perquè és una paraula molt autòctona i molt familiar, d'alguna manera, per a relacionar el món de dels cavalls a la nostra terra, no?
Però no sé jo si és massa... l'aca se gasta en més llocs que ací en la província de Castelló.
A mi no me consta, però bueno. I és que, Susana, considerem animals domèstics a tots aquells que tenen una bona relació per a conviure amb els humans i que s'adapten bé a la vida casolana. Els animals domèstics eren animals salvatges que els humans van anar adoptant i els van fer domèstics, canviant-li així les seues lleis naturals. El cavall ha existit des de fa 50 milions d'anys i al llarg d'aquests temps ha evolucionat. Els cavalls, encara que no t'ho pugues creure, tenien molts dits a les pates, fins a les vells cavalls actuals, que només posseïssin un dit. El cavall modern ha estat domesticat per a l'ésser humà al llarg dels segles per al transport, per a la batalla o per ajudar a les tasques d'agricultura, entre altres. Els primers cavalls domèstics van ser sobre l'any 3000 a.C. i va ser un gran avanç en el transport dels humans. Avui en dia n'hi ha més de 300 races de cavalls diferents que han estat criades amb un propòsit. Enormes cavalls per a estirar carreteres pesades, càrregues pesades, altres més lleugers per muntar, la famosa raça poni, per a xiquets i adults xicotets, I xicotets cavalls de menys de 30 pulgades usats per a mascotes o per a guiar persones cegues, que aquesta és la sota mitjana que no coneixia. A les nostres terres va ser l'animal que em va mantindre al nostre costat mentre va ser útil. La seva desgràcia és que sempre ho hem considerat més una màquina que un animal. I quan altres màquines van donar més eficàcia, el vam reemplaçar. A les nostres terres, plena de gent dedicada al camp, era rar l'habitatge unifamiliar que no tingués la seva haca i el seu carro corresponent. A més d'haver adaptat les seues viviendes a les circumstàncies, la porta d'entrada tenia que ser una miqueta més ampla de lo normal, per a que poguera entrar pues, el famós carro. La cava cohabitava a l'estable, generalment estava situada al fons del pis de baix, i al pis de dalt eren on habitaven els propietaris. Jo me recordo els meus abuelos, ahí al carrer Ermita, que totes les cases són iguals, de la Caixa Rural, te dones compte que les portes són de doble anchura.
Sí, s'haurien de par en par o tenien una porteta xicoteta per entrar quan no tenia que entrar l'aca.
Correcte, i tots, pues, així no com avui en dia, tots tenim la cotxera al costat pel cotxe, pues, entonces era per a les cavalls. I sí que és cert que mentre han estat durant en vigor la necessitat de gastar-los per a llaurar i per a tot, pues els cavalls, era rara la casa, a més era un toque senyorial, no? Que tenia una haca i el seu carro i la seva berlina.
Hombre,
i
és tal. Com el que ara té un bon cotxe.
Correcte. Jo...
També n'hi ha dient diferències de haca, com ara diferències de cotxes.
Sí, no? M'ha vingut al cap quan vaig anar de viatge de nòvios, perquè ja hi ha 300 races, saps? I ahí vaig anar a la República Dominicana i els cavalls, diu, però estes són tots cavallos, li deia jo, diu, estos no comen o algo, perquè eren molt xicotets i damunt molt esquelètics, no? I claro, jo me considero una persona sí, grandota.
Però, claro, no? Però les jaques és que estaven totes molt, claro. Molt bragaes.
I la meva dona, que és poqueta cosa, pues no res, va pujar, però el cavall que va veure que jo anava a pujar més al seu lloc, se va girar i me va mirar, diu, este no sé per què me farà algo, però no.
Se va avisar.
Segurament, si li llisquem el pensament, no degrada de res bo sobre mi, però bueno, són anècdotes de la història.
Sí.
Però vull dir-te jo que n'hi ha tota classe de cavalls, i si aneu alguna vegada al Caribe i veu cavalls d'aquestes característiques, no penseu que passa infam ni res, que són, tenen aquesta característica. I després estan els pedancos, estos grandots que tenen una culassa.
Claro, això van races, eh?
Claro, per això. I això és pa fer això del salto de pa dur a les Olimpíades, com que no.
Vamos, que la gent diga clar que és que els ponis no creixen, eh?
No.
Sigues dir...
Són aixina per naturalesa. I ara sí, Susana, anem a posar avui pues, cançons amb tota classe d'animals que tenen els seus protagonistes, inclús de manera metafòrica, no? Vull dir que parlem d'animals no té res que veure, no? I es començarem per una cançó molt espanyola com Ese toro enamorado de la luna.
Yeah.
La luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando entre la jara escondido. Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río, el torito se mete en el agua, embistiéndole al ver que se ha ido. Y ese toro enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná, y es pintado de amapola y aceituna, y le campanero el
mayoral. I és que el simbolisme de la cançó es pot interpretar de diverses maneres. D'una banda, representa l'aspiració a allò inabastable i la bellesa de la natura. De l'altra, es pot veure com una alegoria de la condició humana, on els desitjos i els anhels sovint es dirigeixen cap a allò que és inassumible o eteri. La cançó, amb la seva melodia enganxosa i la seva poesia visual, ha transcendit generacions i ha esdevingut en un clàssic del repertori espanyol.
Bona cançoneta.
La, la, la.
I ara anem a un altre animal més salvatge, com és Sebald Caiman. Aquesta té una miqueta d'història que després te quedaràs una miqueta sorpresa.
Ayer que me fui a bañar, por la mañana temprano vi un caimán muy singular, con cara de ser humano, y se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Mirarlo de cerquita, le vi rabo como toro, le tiré que en la boquita tenía tres dientes de oro. Y se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla. Ahí se va el caimán, se va el caimán. Se va para Barranquilla.
Y es que se va el caimán de José María Peñaranda, compositor colombià, es va passar mitja vida preguntant-se les raons per les quals a Espanya, als anys 40 i 50, va ser un autor maleït. La seva composició més famosa al món, Se'n va el caimán, va acabar censurada i va editar d'emetres a les emissores de ràdio. Se va el caimán va ser germana del Rascallú, una cançó que ja van ficar així en el seu dia i també va tindre polèmica. La cançó interpretada per Bonet de Sant Pere, de la qual també va ser coautor. Se'n va el caimán va acabar convertida en crit de subversió. En anys en què no existia cap mena de llibertat ciutadanes, el personal no addicte al règim s'acollia a les més peregrines oportunitats per a fer conya de la situació política. I és que la cançó de Peñaranda va topar amb dos estaments que l'autor mai no podia imaginar. En l'ambient va quedar que cantar Se va el caimán, se va para la Barranquilla era tant com anunciar que Franco se n'anava. Les autoritats competents militars, és clar, això ho van considerar i, malgrat la popularitat de la copla, van decidir prohibir-la i van estar temps sense emitir-se. Va desaparèixer de la programació i especialment dels programes de discos dedicats que alimentaven especialment emissores com Radio Gandia. Alguns locos, a manera de salutació, de cera en cera, es cridaven sense Se va el caimán, com un desig fervent de que s'amagava després de la cançó. La versió coneguda a Espanya també va ser ensopegar amb l'anima versió de la censura religiosa. L'autor, que va passar gairebé tota la seva producció en la ironia i en el doble llenguatge, havia inclús a la lletra allò de que una xiqueta patinant va caure i a terra se'l va veure. I aquí es jugava en la insinuació, perquè a la pregunta de que se li va veure, després d'una xicoteta pausa, es deia que no sabia patinar. Se va veure que no sabia patinar. Però la d'això era. I és que també va tindre problemes en Rascallú, de la iglesia, te recordes que van parlar d'este tema?
Sí.
Perquè
sí.
Després de muerto, un cadàver nada más no podia ser. La iglesia catòlica...
Com que no.
Com que no. I una altra cançó d'aquells anys és, que ja van parlar d'ella en el seu dia, és Tengo una vaca lechera.
Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera, me da leche merengada. Ay, qué vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Un cencerro la he comprado, que a mi vaca le ha gustado. Se pasea por el prado, mata moscas con el rabo, tolón, 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 tolón. Qué felices viviremos cuando vengas a mi lado, con sus quesos, con tus besos, los tres juntos, qué ilusión. Tengo una vaca
vaca lechera. No es una vaca cualquiera.
Escolta, es que sin ti no estoy, Dios, estoy. Tengo un problema en la leche.
Tot perfecte.
Merengada.
I perquè aquests que se preixiran, que se mosqueixen, que menys parlem dels animals i no parlem dels insectos, recordem que així mencionem a les mosques també, que la vaca s'encarrega una. Perquè els amants dels insectos també se sentin representats.
I que vagin fent la idea de que és el pròxim aliment dels humans.
Això. En un to divertit, gairebé infantil, la cançó relata la felicitat del propietari per posseir una vaca que li proporcionava llet merengada, arribant a equiparar esta propietat amb l'amor que professa la seva parella. Això de que li doni formatges, els seus besos, tot junts, quina il·lusió, no? Tot això li feia molta il·lusió. Tot i la simpàtica de la lletra, s'ha volgut trobar ressò de la precarietat i la misèria en què vivia la major part dels ciutadans de l'època, en una postguerra autàrquica coneguda com els anys de la fam. Per això és el que volia dir, pobreta, la vaca. Per això estava tan content. I ara anem a per un altre que aquell li feia més goig un corral. Opa,
ala.
Jo havia de ser un corral. Ho ha dit bé.
Opa, jo havia de ser un corral. Passa gallina i passa menino. Opa, jo havia de ser un corral. Passa perdices i esos pajarillos. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa guarrilla y pasa guarrillo. Opa, yo voy a hacer un corral, pasa una potra y con su putrillo. Yo te ayudo a arrancar la bursi, yo te ayudo a pintar la robe, te ayudo a sacar las papas, te ayudo a lo que haga falta. Pero que sepas que opa, yo voy a hacer un corral, pasa gallina y pasa menino.
I és que la cançó Opa, jo havia de ser un corral, que crec que ho haia dit bé, en l'andalús molt tancat, de l'artista El Koala, que també té un nom exòtic d'animal australiano, es va convertir en un fenomen viral al seu moment, destacant pel seu estil musical que barrejava el rock amb influències del folklore andalús i lletres que reflectissin la vida rural i quotidiana. La lletra de la cançó és una oda a l'autosuficiència i al treball manual, elements característics de la vida al camp. El protagonista de la cançó expressa la seva determinació per construir un corral, un espai on puga albergar animals i guardar objectes, mostrant la connexió amb la terra i la naturalesa.
I la va cantar tot el món, eh? O sigui, és dir...
Sí, a més va coincidir en un mundial, crec, de Portugal, crec, un mundial o una Eurocopa, no estic segur que era això. Jo me'n recordo que estava operat el menisco.
Veus com cada cançó ens recorda un moment
me vaig tragar tot
determinat.
Era cap al Sam, com
sí,
la
sí,
meva cervesa, però esta, patint, jo
però,
patint.
Total, però esta cançó la va cantar tot el món, eh?
Me vaig tragar tot el mundial. Per cert, a Espanya, jo recordo que es van descalificar a la primera de canvi, no? O sigui que me vaig quedar. Però bueno, vaig veure tot el mundial. I ara pues, anem a per un altre... El tiburón.
Ala.
De Proyecto 1.
Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca. Got myself some rum, 'cause where I'm from sometimes you need some. Me tomé mi trago y una princesa por mi lado, la miré con ganas, con esa carita de fama. Ella miró,
oh sí,
ella pasó,
oh no.
Ella se volteó con una sonrisa. Tengo que bailar con esa muñequita. El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla para la pista. Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue.
Senyor Maria, que baixi el foc, que se li cremaran els cigrons, ui, eh?
Qui?
Una picada a ballar, segurament. Y es que cuando Nelson Zapata va a fundar Proyecto 1 al Lower East Side de Nueva York o Miami, mai es va imaginar que anys més tard les seues cançons trencarien uns esquemes fins a aquells moments concebuts de la música en espanyol. Un d'aquestes cançons va ser El Tiburón, una barreja de merengue, hip-hop i house, amb versió de Spanglish que dècades després de ser llançada seguís sonant als millors festes. Tot va començar quan Nelson Zapata i Rick Echevarria, dominicans que havien crescut a Nova York, van anar a fer un concert a l'Equador, amb altres artistes que anaven de convidats. Pues segons explica Zapata, en el after del concierto, en un bar de Quito, los cantantes que estaban bailando con algunas chicas cuando de repente los artistas que habían ido de invitados se las llevaban. Cuando nos veían bailando con las amigas, llegaban bailando por atrás y ¡pum!, se las llevaban. Entonces decíamos, ¡estos son unos tiburones! ¿Qué hacen?, me contó Zapata. La anécdota daba tanta risa a la banda que comenzaron a hacer esa movida cada vez que salían a bailar. Le llamaban el baile del tiburón. Y ahí la anécdota de la canción.
Muy buena anécdota, ¿eh?
Y ahora anem a un grupo que mai falta, porque este toca tres palos, ya, ya pueden hablar del tema que parlen, que siempre dicen. Y es que es Mecano y la seva cançó Laika.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal. Pasó de ser un corriente
sempre fan cançons denúncia.
Denúncia. I jo aprofite les ondes d'esta emissora per a denunciar de que Laika és la que va arribar, que pese a tot va morir després, però antes d'ella va haver moltes Laikes, lamentablement. A igual que aprofitant el tema, això diu, la primera mujer rusa que llegó, pues antes d'ella van morir moltes també. Lo que passa, quizás, és la que va arribar. Però tot això s'ha descobrint estos últims anys a raïs d'investigacions. I és que en l'any 1988 Mecano va traure aquesta cançó en homenatge a la gosseta Laika, que va viatjar a l'espai l'any 1957, per tal de no oblidar la seva història. Laika va ser el primer en ser viu al ser enviada a l'espai com a experiment per a comprovar si es podia sobreviure en òrbita. Tot i això, la gosseta va morir i ara la recordem sempre amb aquesta cançó amb l'aguda i dolça veu d'Anna Torroja. Y ahora anem de esta veu dolça a una més revoltosa, que es Rosario y mi gato.
Ay, vaya.
Algo en especial va a suceder, que están los poros de mi piel, grita mi nombre, esa luz me empieza a mis pupilas brillan más en la oscuridad. Una extraña puerta viene en mí, ya no sé ni distinguir la diferencia entre bien y el mal. Algo hay que me empuja a saltar, a vivir en libertad, en los tejados de esta gran ciudad. Uy, 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 mi gato hace uy, 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 uy.
es que Mi Gato va a ser incluida en el primer disc de Rosario Flores, en el anomenat De Ley, a l'any 92. Segur que recordeu esta part de la cançó on diu ui, 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 el meu gat fa ui, 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 ui. Perquè sembla hi ha característiques dels animals que compartim en els humans. Per això Rosario en esta cançó troba el seu costat més felí. I ara, pues, canviant de gaix, pues, anem a passar als gossos. I és la cançó El cielo de los perros, de Dani Martín, que té un trasfondo una miqueta més trist.
Mi amor, separo tu corazón y me enseña a esperar que salga el sol y que ilumine este dolor que quiebra. Más bonita era mi amor, y ahora el cielo de los perros llega, y su mirada azul nos dio pocos días, pero de grandeza, de grandeza. No pude darte tantos besos más caricias.
Y es que la cançó El cielo de los perros está incluida en el disc Pequeño de l'any 2010 del cantant madrileny Dani Martín. Però si no ho sabeu, Susana, el tema està dedicat a la seva germana que va morir l'any 2009. Era veterinària i sempre deia que el dia que es moriria aniria al salt dels gossos, perquè són millors que els humans, segons va explicar l'intèrpret a mitjans de comunicació. És un tema amb una gran quantitat d'emocions trobades que escoltar-la ens deixa tocats.
Grandeza, que grandeza, que para mí eres un trozo.
Però per això, pa llevamos ixa tristor d'un dia com avui, que és solerxat i alegre, anem a ficar, pa despedir, el Fari i el Toro Guapo.
Uau!
Que se lleven aquel toro del agua, que se lleven aquel toro del río, que se lleven aquel que hay en la sombra, que se lleven aquel que hay escondido. Pero aquel de la fuente, que nadie lo toque, que lo dejen tranquilo y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' cementado, las vaquillas lo siguen, no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. Vaya torito, ay torito guapo, tiene botines.
I és que després de treballar com a camarer, jardiner, taxista, professió que va exercir durant 7 anys, amb el nom de José Luis Cantero, va aconseguir la fama en la cançó popular espanyola, amb el nom d'El Fari, gràcies a la cançó El Toro Guapo, amb la qual va sonar a mitjans dels anys 80 a totes les emissores de ràdio. Al llarg de la seva vida, El Fari va traure més de 30 àlbums i va compondre més de 200 cançons. Considerat per a molts com el successor de Manolo Escobar, va ser a la dècada dels 80 quan va començar a acollir èxits, amb la qual es va convertir en un ídol gràcies a la venda de cassets a totes les gasolineres d'Espanya.
Era la simpatia que tenia, sí, i s'apropament en el poble el que feia que formara part de les nostres vides.
I, quanta gent ha sigut menospreciada per les grans distribuïdores musicals i han triomfat en la gasolinera, no? Diguem, ho dic per Camela, per començar, no?
Per exemple.
Que és el, avui per avui, el grup musical que més diners més a venut d'Espanya i hasta fa 4 dies encara renegaven d'ells, eh?
No, compte,
eh? Luchar contra marea, eh?
Sí, el que passa és que també va en funció de lo que tu te deixes manipular, no? Per els productors i demés, i,
bueno, sí, sí, no, des de
o de que sigues fill...
I ara, pues,
també de que sigues enemic.
També, però jo no crec que aquestes persones se busquen, no? Però bueno, jo recordo anècdotes per lo de Camela, no? Que venien, que anaven a les cases de discos, no? I diuen, esos els que canten Camela, i és dels que venien, no sabemos quins són, esos, no? Igual que els distribuïdors, se feien locos, no? I les Spice Girls van ser número 1 a tot el món, menys a Espanya, perquè Camela era número 1 en ventes. O sea, y ellos preguntan, ¿esos de Camela quiénes
¿Quién son?
¿No? ¿Quién son?
Que tenía molt de duende.
Sí, y ahora, para acabar ya, yo creo que es la canción que, del animal que ha triunfado este año y será seguramente la reina de las pistes en todo el estación, que es la de Zorra de Nubelosa. Y en ella pues, ya nos despedimos.
Quina bona, anava a dir, quina bona despedimenta. No, no, això de despedim no res, perquè la paraula despido, no. Ens acomiadem.
Ah, vale, això.
Fins la setmana que ve.
Molt bé.
Que tractarem el tema de la setmana.
El tema de la setmana, que serà, si Dios quiere, el tema LGTBI, que per el dia 28, crec que és el dia de l'orgull, no? Pues aproparem a gent cançons que estan dins d'este col·lectiu, que tenen una simbologia d'això i a lo millor ha passat desapercibida. No? I com la d'avui hem destapat una miqueta de Paloma, Gavilán i Paloma.
Que ha hagut que passar 30 anys perquè sapiguem el que significava, no?
Per exemple, entre altres. Bueno, és una sorpresa que ja...
La setmana que veixirem de l'armari.
Això. Bueno, no sé.
Ho entrarem.
Ho entrarem. Ja
no sé.
Ja veurem el que
entrarem fem. En el món de Nèrnia, no?
Cada un
el
que tinguem a
casa.
Que
entrava per... D'una compte, el món de Nèrnia, tu entraves per un armari, no? I si sí. És un altre món.
Sí, sí.
No sé, sí, igual, si entrem sí. A l'armari, si va un altre món.
M'ho pensaré, m'ho pensaré. Susana.
Lluís, En fin, hay muchos mundos y todos están en este o una cosa aixina, ¿no? Bueno, farem la prova. En fin, disfrutem de la cançó. Luis, fins la setmana que ve.
Hasta luego.
Entiendo que te desespere, pero esta es mi naturaleza. Cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la zorra, si me divierto la más zorra, si alargo y se me hace de día. Cuando consigo lo que quiero, jamás es porque lo merezco. Comiendo mundo, no se valora ni un segundo. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruida por dentro. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de fuerza. A la que ya no le va mal, a la que todo le da igual, la vida me sigue en tu canso. Y una zorra de costal. Yo soy una mujer real y si me pongo visceral, de porra pasaré a chacal, te habrás metido en un tan falso y una zorra de postal. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Estoy en un buen momento, reconstruir.